Ràdio Estel. Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa del Camp a Taula, on donem informació dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de casa nostra. Unió de Pagesos ha reclamat aquesta setmana al president de la Generalitat, Artur Mas, la modificació del programa de desenvolupament rural pel període 2007-2013 per tal d'eliminar les restriccions a les inversions a les explotacions agràries i per diversificar les activitats, amb l'objectiu de no perdre competitivitat, així com millorar les mesures d'incorporació de joves al camp. Des del Camp a Taula, pensem que la competitivitat i el relleu generacional són dos aspectes molt importants i a tenir en compte de cara al futur del sector agrari, que és el pal de paller de la nostra alimentació. Aquests aspectes, en els que s'inclouen les exportacions, són de vital importància, sobretot en un món globalitzat. A més, el sector depèn molt de la meteorologia per a que les produccions siguin bones o no. L'episodi de sequera actual ja està afectant a conreus com l'olivera de cara a la propera campanya. Per tant, els ciutadans en general i les administracions en particular ens hem de mentalitzar que si hem d'alimentar a tot el planeta d'aquí a 50 anys, ens calen pagesos i ramaders preparats i competitius. A més, s'ha de reduir la burocràcia, agilitzar la legislació i facilitar la modernització de les explotacions. De ser així, el futur és seu. Si no, ja veurem.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança. Producte de qualitat.
L'entrevista.
El Diari Oficial de la Unió Europea va publicar el 20 de febrer la inscripció de la IGP Pa de Pagès Català en el registre comunitari de les denominacions d'origen protegides i de les indicacions geogràfiques protegides. D'aquesta manera, aquest producte s'ha afegit a la llista de més de 1.100 productes agroalimentaris amb denominació d'origen protegida, indicació geogràfica protegida o especialitat tradicional garantida, que compten amb l'empara de la Unió Europea. Més de 160 d'aquestes corresponen a aliments produïts a l'Estat espanyol i 18 a Catalunya. Per saber més coses d'aquest producte, tenim avui amb nosaltres en aquest estudi a Jordi Morera, president d'aquesta IGP. Benvingut, senyor Morera, i gràcies per haver vingut fins aquí.
Hola, moltes gràcies per aquesta invitació tan amable que ens heu fet i per donar-nos la possibilitat de poder comunicar a la gent què és tot això del Pa de Pagès Català.
Sí, ara entrem en matèria, però hem pensat que era un bon moment, donat sí, aquest reconeixement, i també parlem d'un sector com el pa, que és un dels aliments bàsics en la nostra alimentació. La setmana passada parlàvem de la llet i ara parlem, per exemple, del pa, no? Què suposa per al Pa de Pagès Català tenir un reconeixement europeu com aquest?
Bé, si fem una mica d'història, hem de dir que el fet de que la Federació Catalana de Gremi de Flaquers es posés d'acord l'any 2009 en què, veient que el pa de pagès s'estava servint d'una manera, s'estava posant a l'abast del consumidor en alguns llocs d'una manera gens poc ortodoxa, per dir-ho d'alguna manera, doncs va ser quan vam creure que calia dignificar aquest producte tan nostre i que calia fer-ho d'alguna forma seriosa i oficial la millor manera possible. Suposo que anirem parlant del procés que vam seguir des de l'any 2009 fins la darrera setmana que ja vam tindre l'aprovació definitiva. Però el motiu va ser aquest, el fet de veure que s'estava tractant molt malament aquest pa nostre i que calia no fer un sistema per fer el millor pa del món, però sí que fer el nostre d'una manera acotada. Sí.
Bueno, dins aquest procés, podríem dir, han tingut molt suport per part del Departament d'Agricultura?
Bé, el suport ha sigut tot el suport emocional o emotiu necessari per ajudar-nos a tirar això endavant. Si el suport és l'econòmic, no.
No, bueno, normalment, i més amb aquesta...
amb aquesta situació...
Ja des de l'administració ja et diuen que et donen molt suport moral, i bueno, no sols moral, sinó també a instàncies...
Exacte, el que sí que és veritat és que tot el departament, des del conseller i el mateix president, però el conseller i tots els tècnics ens han facilitat molt la tasca, perquè no és fàcil aquesta cosa. A més, normalment acostumes a ser un novell amb aquestes coses, i quan a més es tracta de que ha de ser la comunitat europea qui té que donar l'últim vistiplau, si no tens totalment el recolzament de la gent de la nostra Generalitat, pues seria pràcticament impossible haver-ho aconseguit. Sí, per tant, molt agraït, encara que hagi fet la broma aquesta de les peles, no? Però és que és la veritat. Però hem tingut un gran suport de tot el personal de la Generalitat de Catalunya.
Perquè a nivell de pa hi ha alguna altra indicació d'aquest tipus?
Sí. No fa gaire, deu fer uns 2 o 3 mesos, jo vaig assistir a Valladolid, al Foro de Panes de Qualitat Contrastada, em sembla més o menys que deia, i vam ser convidats al Pa de Peixes Català. Érem, diguéssim, les vedets d'aquesta vegada, perquè érem doncs, el primer any. També hi havia el Pa de Ronyó de Lleida, però a més doncs, hi havia el Pa de Calanda, hi havia el Pa de Valladolid, o sigui, a Espanya, amb diferents denominacions d'IGPs o DOPs, o de marques, com tu has dit, de proteger marques reconocides, i això, hi ha diferents coses, i hi ha bastanta cosa amb el tema del pa, sí.
Centrant-nos en aquest pa de pagès català, quines característiques té? A diferència, o quines diferències pot haver-hi amb altres pans de pagès?
Bé, en principi, tal com he dit, no preteníem fer el millor pa de pagès del món, però sí que volíem fer el nostre pa de pagès. El mecanisme que vàrem fer servir va ser posar-nos en contacte, com que això doncs, té que veure amb tot Catalunya, ens vam posar en contacte amb a través de la Federació Catalana, doncs, amb forners diversos de diversos punts de la nostra geografia. Vam estudiar i vam veure científicament de quina manera ho fèiem, vam veure que coincidíem molt tot. A veure, els forners tradicionals de tota la vida han fet bé el pa. Per tant, calia, doncs, acotar-ho. I a través de l'Institut Tecnològic del Pa, que està a Lleida, varen fer, doncs, com si diguéssim, doncs, el desenvolupament científic per poder fer la formulació. I no és que ens haguem inventat res, és el que hi havia, però ara, en aquest moment, diguéssim, està tot acotat. En el sentit de dir, bueno, les farines tenen que ser unes farines de qualitat, però que tenen que anar des d'aquesta doble UV a aquesta altra. Doncs, per exemple, doncs el temps de fermentació no pot ser inferior a 3 hores, etcètera, etcètera. O sigui, aquestes, que tipus de cocció ha de ser forçosament amb forta solera refractària. No pot ser format en l'últim aspecte manual, mecànicament, que ha de ser manual, etc. Vull dir, vam anar definint tots aquests passos, que mai es podria posar a la venda a la botiga tallat. O sigui, el pa ha d'estar presentat a la botiga tal qual surt del forn, i a tot cas a demanda del consumidor, a demanda del nostre client, pues, si se li ha de tallar, se'l talla, i sempre ha d'anar embolcallat amb la bossa de paper oficial, que, a més, va numerada, com totes, com el lògic d'una IGP, van numerades per, diguéssim, doncs, per poder-li seguir el control, i a part és la garantia al consumidor que allò és allò i no és una altra cosa.
ja m'ha respost diverses de les preguntes que li volia fer. El tema del preu és més car o molt car? I després no l'he preguntat de mides. Són les mateixes mides estàndards, o sigui, de mig, de quilo, de més gran...
En quant al preu, ha de ser, a veure, tenim llibertat de preu tothom i, per tant, cada forner tradicional ha de fer el que cregui convenient per les seves necessitats. Per tant, el pa de pagès no ha d'encarir. El cost de la bossa també, si no, doncs també l'has de posar al forner, també l'has de posar. Per tant, el cost de la bossa no ha d'experimentar. En quant a pesos, sí que aquí calia acotar-ho, era una demanda de la Comissió Europea, i llavors, inicialment, doncs això està acotat amb el que diem del de mig i el de quilo. Hi ha alguns llocs que també es fa el de quart, molts llocs de Catalunya que es fa el pagès de quart, però inicialment no ha quedat reflexat dintre perquè semblava que era una miqueta complicat.
I aquests pans que a vegades es veuen tan grans que et diuen pa, pagès, català i d'això, sí. Aquest no entraria dins la...
No.
S'aprofita, diguem...
Pa de pagès és evident, es pot continuar dient, tothom ho pot continuar dient.
I català també perquè es fa a Catalunya, però...
Val. Però no seria el de la IGP, no seria el que està controlat, no seria... Pensem que quan dèiem que això és interessant exigir la bossa de paper en el forner, en el teu forner, i numerada, és sobretot perquè totes les empreses, en aquest moment, suposo que m'ho preguntarà, però potser ja m'ho passo, són vora 200, amb flaquers de...
Era la següent pregunta, però...
Que a Catalunya doncs s'han inscrit amb aquesta IGP, que és al voltant de quasi 500 punts de venda, perquè vull dir que hi ha forners petitets, hi ha forners una miqueta més grans. I totes aquestes empreses han passat, totes, una certificadora, és una empresa certificadora homologada per la Generalitat de Catalunya, independent, que va als nostres obradors i comprova que realment tenim les possibilitats i ho fem tal qual diu el plec de condicions de l'IGP, amb tots els aspectes, qualitats de les farines, controls documentals de les produccions, etc.
També li volia preguntar, a part dels inscrits, quin tipus d'establiments es poden acollir a l'IGP?
Bàsicament el flaquer tradicional. És el flaquer tradicional més petit en quant a capacitat de producció o més gran, però bàsicament és el flaquer tradicional. No, fins aquest moment no hi ha una gran cadena, no hi ha grans cadenes, perquè, clar, el plec de condicions no és fàcil. Vull dir, ens ha acotat una sèrie de coses que es fa, que és el que fa que això sigui així, perquè, a més, només pot ser producte del dia. Per tant, és un producte sa, sense conservants, per tant, està claríssim. Hi ha cadenes que, bé, amb tots els respectes, doncs li seria bastant difícil, perquè és un producte del dia, és un producte de 24 hores i no hi ha més.
Sí. Parlàvem d'aquests 200 inscrits... Estan molt repartits pel territori o hi ha algunes zones on hi ha major concentració? Bé. També perquè hi ha major concentració de població.
Sí, és evident, quasi és igual. Però en tenim des de les Terres de l'Ebre, a Lleida, a Girona i molt la província de Barcelona i Barcelona. Però, lògicament, és com deia vostè, clar, és on hi ha més concentració. Però la veritat és que una de les coses que ha estat... eleccionadores i que, en certa manera, veus una miqueta recolzat del fet d'haver tirat aquest tema endavant, que a veure que no, jo sóc l'últim president, que ja n'hi ha hagut dos, no em vull otorgar la feina d'haver tirat tota aquesta feinada endavant. És de que, com deia, és de que tenim flaquers a tot Catalunya. Sí.
Llavors, jo com a client, dic, vull comprar pa d'aquest. Quan arribo a l'establiment, ho puc distingir d'alguna manera? Hi ha algun distintiu?
Sí, hi ha una sèrie de cartells que anuncien aquí trobaràs el pa de pagès català, que ho anuncien, bé, unes enganxatines per posar-ho a les portes de fora i uns cartells per posar-ho a dintre, de tipus expositors. Això, en principi, és així. I una de les tasques que crec i que, en aquest cas, per exemple, doncs vostès ens ajuden amb aquest tema, els mitjans de comunicació, és que el consumidor és el que nosaltres demanem que ens agradaria que fos el que exigís, que aquest pa fos així i que se li donés en bossa de paper i que busqués la numeració. Per fer doncs, que això sigui el més, és el que pot aspirar qualsevol flaquer que la gent li demani, els seus consumidors que li demanin aquest pa.
I faran algun tipus de promoció?
Quan tinguem diners, perdó. Sí, estem pensant, hem entrat en contacte amb alguna associació de consumidors. Una vegada explicat el tema, com que és un tema genèric, ens han dit que a disposar d'ells, i dintre de les nostres possibilitats que puguem, que ja dic, en aquests moments són nul·les, doncs intentarem fer presència. La Generalitat, amb aquests anuncis genèrics que fa doncs, d'IGPs de Catalunya, doncs ja ens hi ha incorporat. O sigui, també, vull dir, quan surten les anxoves de l'Escala o a l'escarxofa del Prat, doncs també surt el pa de pagès, no? O sigui, són aquests anuncis institucionals que també ens ajudaran. I per la nostra banda, doncs també intentarem, de la manera que sigui, amb proveïdors, de la manera que sigui, doncs intentar ser el màxim de presents, per exemple, com fa vostès avui, que ens donen la possibilitat de poder parlar d'aquest tema.
I també amb altres IGPs o denominacions, que hi ha una federació, de poder pues, assistir conjuntament a fires on es mostren aquests productes que tenen aquest label de qualitat, no? Perquè també és una manera de distingir-ho.
Sí, sí. Nosaltres estem incorporats en aquesta Federació Catalana d'IGPs i d'EOPs, i un dels temes que es va tractar l'última vegada és la possibilitat de que, a part de les reunions protocolàries i formals, és el de que tindrien que mirar de fer una mica de feedback entre tots per veure d'apreciar les nostres potencialitats de treballar conjuntament. A veure, una llesca de pa de pagès amb l'oli de les Garrigues és una passada, i si li poses una anxova de l'Escala encara més, i així anar creixent, no? Per tant,
sí
que sí.
I amb unes olives arlequines al costat,
i
anem sumant,
sí,
i
sí.
Aquestes hores,
pues... Sí, sí, sí.
Doncs el tema pa, creu que la gent és... O sigui, aviam, estem parlant del pa de pagès, que és un tipus molt específic de pa, i que ha de competir amb la manca de temps que hi ha avui en dia, la gent que fa bocates ràpids i d'això, amb la baguette, o la barra de mig, o de... Dins les vendes, dins una fleca, com es reparteixen? O sigui, el pa de pagès, quin lloc té, per dir-ho d'una manera...
És...
Perquè a vegades veus, quan veus una fleca i veus que és un raconet.
Sí, sí. A veure, el pa de pagès no, depèn molt de la situació de la fleca, del lloc, si és més costanera, si és d'un poble més de l'interior, això canvia molt les coses, si és un lloc de pas o no és lloc de pas. El pa de pagès és una part important els caps de setmana, sobretot una part important de la nostra elaboració diària. En quant a el que vostè em preguntava de el que representa per unes baguettes o per el que avui en dia de les necessitats que té la gent que treballa, tothom, el que pot, etc. Jo li he de dir que el pa de pagès és una alternativa potenta enfront d'això, perquè com que a més la bossa de paper és una bossa que ja està preparada per estar en el congelador. Nosaltres podem comprar pa de pagès un dia a la setmana o cinc dies a la setmana, congelar i cada dia menjar una llesca de pa calent o dues llesques o el que sigui, perquè nosaltres ens l'hem passat una miqueta pel forn, per el que sigui, i li hem posat una miqueta de tomàquet i tenim una passada de pa que s'aparti aquí, ho sento molt pels francesos, perquè s'aparti aquí una baguette.
No. Aquest pa de pagès... que el venen vostès a les fleques, també tenen com a clients a la restauració?
Ho intentem. Lògicament, la restauració ara ha començat, estem en una fase molt embrionària, pensi que això...
No, ho dic perquè fa anys sí que trobaves, sí, quan anaves a menjar més més la llesca o mitja llesca de pagès, que no pas el de la baguette que parlàvem.
Sí.
I ara, en canvi, sembla que ja, els últims anys,
no,
10 o 15 anys...
La restauració, a part de, també com el pa de pagès, però la restauració ha començat... hi va haver uns quants anys que es va abandonar, per, vaja, al meu punt de vista, potser no per culpa només d'ells, potser també per culpa nostra, dels flaquers. Es va abandonar una mica a tot el que són els pans precuits i tot això. Ara, el restaurant que ja es vol distanciar una mica i el bar que es vol distanciar una mica, ja va buscar el seu flaquer perquè li faci un producte, perquè avui podem fer-ho, de fer productes pràcticament personalitzats pels nostres clients. I el pa de pagès n'és un d'ells. El pa de pagès n'és un d'ells. I ja no diem si és un restaurant clàssic de brases, una braseria o el que sigui. Això ja és condició sine qua non, que té que ser un pa de pagès.
Pensa que es menja més pa ara que, per exemple, fa 10 anys?
No. No. S'ingereix... A veure, si miréssim les estadístiques del Ministeri d'Agricultura, segurament que veiem que el cereal s'està consumint molt. El que passa és que avui hi ha moltes formes de poder... des dels esmorzars, fins a les pizzas, fins a tot... O sigui, moltes maneres de poder ingerir blat, en aquest cas. Blat o altres tipus de cereals. El consum concret de pa, nosaltres, cosa que és curiosa, a Espanya estem molt per sota, per exemple, de països com Alemanya, i ara sempre que estan a 80 quilos per sobre any, aquí no passem justament dels 40 i escaig. Sí, però des de fa ja bastants anys.
Però creu que a vegades també no ha influït, bueno, amb el tema que cada vegada es mira més la salut, el no sé què, perquè a vegades, bueno, jo vaig anar l'altre dia al metge i em van dir, no, és que ha de prendre menys sucres, ha de rebaixar el sucre i tal, i entre les coses que em van dir, si no vaig errat, va dir, hauria de reduir el pa.
Bé, això és una cosa que s'ha portat...
Em va sobtar, no?
És un Sant Benet que hem portat molts anys, no?, de que el pa engreixa, això està claríssim. Això són els nutricionistes se'n van començar a donar compte a partir de les Olimpiades de Los Angeles, de que cada dia en les dietes dels esportistes hi havia 200 grams de pa. I van dir, coi, això sembla que ens trenquin la nostra estructura. A veure, l'absorció d'hidrats de carboni que porta el pa al nostre cos és un vehicle molt bo per aquests hidrats. Per tant, ara, com totes les coses, doncs segurament que hi haurà algú, doncs que algun nutricionista li podrà informar de dir, bueno, escolta'm, per les teves necessitats, perquè vols, doncs pa integral...
El pa de pagès català podria ser integral o no?
No, inicialment no. El que passa és que, clar, això hem de veure què és el que passa. Canviar qualsevol de les coses del plec de condicions és complicadíssim, però en principi no està contemplat, que jo sàpiga, el pa de pagès integral.
Bueno,
és farina blanca...
He fet una repassada molt àmplia a tot el tema del pa, bueno, sobretot el pa de pagès català. Ja per acabar, han notat molt la crisi, es queixen molt, veu que els consumidors es queixen molt?
Sí, és evident.
No, ho dic perquè en altres sectors ho veus, no?, que sempre hi ha la queixa del preu...
Nosaltres, a més, als nostres a la nostra botiga veus que hi ha consumidors que tenen que les veus passar doncs, amb pa pues, barato, per dir-ho d'alguna manera, i que els es dolen perquè els agradaria. De totes maneres, si jo tinc un segon, sí que m'agradaria poder-los dir. De veritat, és que si comprovem la diferència d'un pa, per dir-ho d'alguna forma, de batzinera, per no ser més pejoratiu, d'un pa de batzinera amb un pa de forner similar, igual hi ha 20 cèntims de diferència. I 20 cèntims, doncs, la nostra salut... Pensi que el forner, quan treballa de nit, està fent, nosaltres, el forner tradicional, està fent llargues fermentacions avui en dia, més que abans, en el pa. Tot això produeix de que el nostre cos, el nostre estómac, quan menja aquell pa, no tingui que treballar tant i es pugui dedicar més a saborejar els sabors d'aquest pa. Que amb aquests altres pans que estan fets en processos ràpids, pues, això no passa i l'estómac té que treballar bastant més i no dedicar-se a el que deia de contemplar els sabors. Això que vol dir, doncs, que estem amb aquests 20 cèntims segurament comprem salut.
Bueno, i a part, un reconeixement per vostès, perquè molts que ens aixequem aviat, el primer que fem és anar, entre altres coses, anar a comprar el pa. Vol dir que hi ha hagut una gent que mentre tu has estat dormint, has estat treballant, fent una feina, i de la qual tots els altres ens aprofitem. Esperem que el pa de pagès català sigui un èxit, i per tant agraïm al senyor Jordi Morera que ens hagi parlat en profunditat d'aquesta IGP, i crec que, bueno, agrair-li sobretot a l'haver estat aquí amb nosaltres, i que tiri, bueno, que agafi més empenta i que s'afegeixin més... més flaquers aquí.
Sí, sí. Ha estat un plaer. Ha estat un plaer, i el que vostès hagin pensat en nosaltres, ha estat un plaer per part meva poder visitar aquests estudis, i des de luego vostès són els que més hi poden fer, amb informar amb el consumidor de lo bo que és el pa de pagès català. Moltes gràcies.
Això intentem.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Com a client d'AgroCaixa, quins avantatges tinc per domiciliar l'ADUN a la caixa?
Tens una ajuda doble, perquè no tan sols et tramiten l'ADUN, sinó que també te l'avancen quan ho necessitis. I a més, enguany, t'emportaràs una pràctica bossa si la domicilies.
A la Caixa coneixem bé el sector agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacta i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or. Ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant. Perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
L'actualitat.
El Consell Regulador del Cava va presentar dijous els resultats econòmics de l'exercici 2012, havent-se produït un increment en el mercat exterior i una disminució en l'interior. Vam aprofitar per parlar amb Gustau García Guillamet, president d'aquest Consell Regulador.
Quina valoració fa d'aquest increment al mercat exterior i, en canvi, hi ha hagut una disminució al mercat interior?
En primer lloc, nosaltres hem crescut en volum, en nombre d'ampolles, un 1,53%. És un percentatge petit. En valor hem crescut una mica més, un 2,02%. Això, donada la situació econòmica en la que estem immersos, donada la situació d'aquesta enorme crisi tan greu que estem patint, no podem més que qualificar-los com uns resultats excel·lents. Què ha passat en l'exportació i què ha passat en el mercat interior? En el mercat interior hem tingut una caiguda d'un 6,28% i un creixement per sobre del 6% en l'exportació. Lògicament, l'exportació és la que tira del sector del cava. L'exportació representa en aquests moments el doble del que representa el mercat interior, però nosaltres hem de dedicar una atenció molt especial al mercat interior on hem tingut aquesta caiguda. Tenim diferents paràmetres per veure a què s'ha degut aquesta caiguda. I aquesta caiguda s'ha degut fonamentalíssimament al tema de la crisi. Per què li dic això? Pues perquè, miri, en l'últim trimestre de l'any, que és on hi ha un consum més gran, on sempre hi ha hagut un consum més gran a Espanya per les festes nadalenques i per les festes de cap d'any, etc., hem tingut una caiguda respecte a l'any passat d'un 19,5%. Això és degut clarament a la crisi. El director general del Ministeri em donava unes dades amb el panell que ells tenen, en les quals ells han vist com tots els productes nadalencs, no només el càbat, sinó també els torrons, massapans, etc., etc., havien tingut una caiguda molt important. Per tant, aquesta caiguda és deguda fonamentalment a la crisi.
El que passa que coincideix amb el temps, en tot el tema de la reclamació d'independència i tot, sí. I alguns sempre vinculen, com que ja el 2005-2006 va haver-hi el tema del boicot, doncs a vegades també doncs ja veus que ho interpreten per aquí, no?
Sí, anem a veure. Hi pot haver algú doncs pugui dir que la caiguda del cava a Espanya es deu a que es fa un boicot en el cava català. Jo li dic sincericíssimament que en aquests moments en els que no neguem que hi pugui haver un percentatge de la caiguda molt petit degut a un boicot, però el percentatge més gran de la caiguda es deu a la crisi. En l'any 2005 i 2006, aquella crisi que vam patir estava d'alguna forma ventejada i airejada, impulsada i incentivada per alguns mitjans de comunicació. Avui en dia, aquests mateixos mitjans de comunicació, els mateixos, després de que hem estat amb ells, de que els hi hem fet veure les coses, són absolutament proclius a defensar el cava. I cada vegada que tenen ocasió el defensen. Per tant, el que sí pot quedar, i algun data anecdòtic tenim, però és anecdòtic, és, doncs, per exemple, una senyora que en un supermercat de no sé quina ciutat, encara que la sé, doncs no, lògicament no la diré, doncs fa el comentari en veu alta de dir que ella no consumeix cava català. Però això és una actitud personal. I doncs, aquestes actituds personals, quantes són i quina repercussió tenen? És molt difícil de mesurar. Però jo vull insistir-li, avui per avui i fins a aquest moment, el boicot es deu a Espanya en la crisi.
I la crisi ha fet aflorar més les marques blanques?
Sí, bueno, les marques blanques, lògicament les ha fet aflorar, han tingut un creixement d'un 4% respecte a l'any anterior, però és que estem, precisament perquè estem en aquesta situació de crisi, el sector alimentació en general ha anat a la baixa. Amb què em refereixo? Que aquí ens hem inventat allò de dir, fan una compra intel·ligent. Quan es diu que es fa una compra intel·ligent, sap què vol dir? Que gasten menys amb la compra del sector de l'alimentació i que els grans supermercats doncs, intenten rebaixar al màxim la cistella de la compra. I, és clar, estem immersos en això. O sigui, la situació aquesta afavoreix els preus baixos.
Quan parlàvem de l'exterior, Alemanya segueix sent líder, el Regne Unit, Bèlgica sorprenentment, quan fa 10 anys era mínim el que es venia, als Estats Units. Però hi ha uns països emergents, ho ha citat quan ho ha presentat les dades. Ens podria explicar aquests països
sí,
quins són?
Aquests països són tres fonamentalment, que són Brasil, Rússia i la Xina. En aquests països hem tingut uns creixements percentuals molt importants. El que passa és que són creixements percentuals sobre quantitats encara petites, però es van produint any rere any. Vull dir que són mercats que es van consolidant i mercats en els que tenim una gran confiança. Des del Consell Regulador, d'aquí molts pocs dies, anem amb una missió amb la Unió Europea a Moscou, on els russos doncs, ens han demanat, bueno, han demanat a través de la Unió Europea, que se'ls vagi explicar tot el procés del cava, fonamentalment tot el procés de les verificacions i dels controls que es porten des del Consell per garantir la qualitat del producte que arriba al consumidor.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 26 de febrer a 255 euros per tona, baixa 4 euros. El blat de moro francès a 237 euros per tona, baixa 3 euros. L'alfals granulat a 220 euros per tona, puja 5 euros. La colza d'importació a 313 euros per tona, puja 5 euros. I la garrofa a 215 euros per tona, repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat aquesta setmana a 1,02 euros al quilo, disminuint 8 cèntims en relació a la setmana anterior. El pollastre groc ha marcat 1,10 euros al quilo, puja 5 cèntims. El broiler blanc canal sobre escorxador ha cotitzat a 1,72 euros al quilo, 12 cèntims menys respecte a la darrera setmana, i el groc a 1,67 euros al quilo, augmentant 7 cèntims. La gallina pesada ha marcat 0,52 euros al quilo, baixant 10 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo, la mateixa cotització de la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig, a la categoria XL, als de més de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,19 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,84 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,72 euros. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,55 euros. Totes les cotitzacions han repetit en relació a la setmana passada.
Ubi.
A l'escorxador de Mercabarna, el xai de menys de 10,5 quilos ha cotitzat de 7,60 euros al quilo per canal. El de 10,6 a 12 quilos a 7,20 euros quilo canal. I el de 12,1 a 14,5 quilos a 6,35 euros al quilo per canal. El cabrit s'ha fixat a 9 euros. Tots els preus han repetit respecte a la setmana passada.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,85 euros al quilo, el mateix preu que l'anterior.
Del camp a taula, amb Isidre Font. Producció agrària ecològica.
En aquesta secció que fem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i que ara realitzem setmanalment, avui parlarem de formatge ecològic. I per això tenim a l'altre costat del telèfon Albert Turc, de l'empresa Formatge Ecològic de Puigcerver SCP, a la comarca del Pallars Jussà. Hola, Albert, i benvingut al nostre programa.
Hola, hola, bon dia.
Des de quan es dedica a la ramaderia ecològica i en concret a les cabres?
Doncs bé, a la ramaderia ja fa més de 30 anys que ens dediquem a les cabres. I doncs des de fa 10 que vam fer la reconversió a ecològic. Així que a la ramaderia ecològica doncs, sobre els 10 anys.
I llavors per què vau decidir apostar per aquest tipus de producció?
Bé, nosaltres estàvem produint amb el que s'anomenava artesà i llavors vam pensar que ens quedava una mica curt, no? I vam buscar un valor afegit que en aquell moment vam creure oportú que fos fer la conversió a ecològic i donar-li aquest valor afegit al nostre producte. A més vam trobar que pràcticament la nostra manipulació del bestiar i de l'elaboració del nostre formatge pràcticament ja era ecològic i doncs ens va ser relativament fàcil fer la reconversió.
Llavors, és llavors quan sorgeix aquesta elaboració de formatges ecològics. En feu de moltes mides i tipus?
No, de fet, de formatges només en fem d'un tipus, que fem un tipus, tipus garrotxa, que es diu, que és un formatge madurat, de pell florida, i llavors el que sí que fem són dos mides, una de 450 grams o així, i una altra que és aproximadament el doble, uns 900 grams. I llavors pues, també fem el tupí, que és un producte típic d'aquí del Pirineu, que és formatge madurat amb aiguardent.
Suposo que el fet d'estar en una zona com la vostra és molt més fàcil fer aquest tipus de producció ecològica, no?
Sí, la veritat és que sí, perquè la normativa aquí a Catalunya és força estricta i nosaltres tenim la gran sort, a vegades desgràcia, d'estar en un poble molt aïllat de la resta. I doncs pel tema del compliment de normatives i això doncs, ens és molt més fàcil, perquè les finques que estan en convencional, com si diguéssim, queden molt allunyades de les nostres finques. Llavors, doncs, sí, ens és un avantatge, en aquest cas.
Llavors, aquest distanciament, com dius, dels grans nuclis, us dificulta la comercialització? On veneu el vostre producte? Aneu a fires per promocionar-lo?
Sí, aviam, clar, estar lluny de tot arreu és un hàndicap, però pues, sempre, com que ja estàs acostumat a haver d'agafar el cotxe per pràcticament tot, pues, ja ho tens com assumit. Llavors, vendre, sempre havíem venut a la zona, vull dir, aquí al Pallars, tant Jussà com Sobirà i a la Ribagorça. Però, bueno, després pues, la demanda va créixer i vam haver d'anar a buscar altres mercats i llavors ara mateix estem baixant un cop al mes a Barcelona, a botigues i sobretot a cooperatives de consumidors que són qui realment ens estan valorant el producte. El tema de fires, pues, la veritat és que no ens hi prodiguem massa. En comptades ocasions anem amb alguna fira que sigui pues, una mica acord al nostre pensament, no? Pues, siguin fires ecològiques o de mercat just, i ara pues, una mica pues, per reforçar la promoció dels productes més locals d'aquí del Pallars i amb algunes organitzacions, pues, també estem anant de la mà d'aquestes organitzacions més locals.
La crisi s'ha notat com a tothom, suposo, no?
Sí, clar, la crisi no és una cosa que
no perdona, afecta a tothom.
Venim?
Sí, sí, dic que no perdona, la crisi no perdona.
No, en cap cas. Però, bueno, per sort o per desgràcia, la nostra producció és limitada i, doncs, pues, a força d'anys, pues, aconseguir que els clients siguin molt fidels i un tracte molt personal amb ells i haver congelat el preu durant poder 5-6 anys com a mínim, doncs pues, fa que anem sobrevisquent. Evidentment, pues, cada dia està tot més apretat i costa més, però a força de tindre un tracte molt proper amb el client, doncs et fa consolidar aquest mercat i no notar tant l'efecte de la crisi.
Perquè la producció és tot l'any, o sigui, produir tot l'any el formatge, suposo que no. D'una manera artesanal.
Clar, nosaltres tenim un ramat de cabres i són els animals dels que disposem. Una cabra fa llet durant 9 mesos a l'any, de manera que nosaltres estem els altres 3 que el ramat no fa llet. Llavors, pues, no és continuat, nosaltres no podem fer tant formatge com vulguem. Fem el formatge de les nostres cabres, única i exclusivament.
Perquè el formatge aquest es manté molt de temps o és fresc?
Clar, el formatge, l'avantatge que té és que bruca, és a dir, un formatge sempre està viu i va canviant de gust i de textura, però el pots mantindre per... Nosaltres, per sort, doncs no l'hem de guardar massa temps perquè d'una temporada cap a l'altra doncs, venem totes les existències i doncs no se'ns acumula i no se'ns fa malbé, com si diguéssim. Però sí, té almenys 6 mesos de duració en perfecte estat sense variar el tipus de formatge que nosaltres volem vendre.
I ja per acabar, teniu previst en el futur diversificar l'oferta o ampliar l'oferta que feu o amb el que feu ja aneu justos, vull dir, ja teniu suficient?
Bé, aviam, mai no diguis mai, perquè tal com van les coses no se sap mai, però per sort, a dia d'avui, no necessitem diversificar massa la producció, vull dir, amb els dos productes que fem en tenim prou de moment no ho tenim en ment. Mai no es pot dir que aquesta aigua no ho veuré, però de moment la demanda del mercat és bona i no necessitem aquesta diversificació.
Doncs gràcies, Albert, per haver-nos explicat més coses del formatge ecològic que elaboreu.
Doncs moltes gràcies a vostès i espero que hagi servit d'alguna cosa.
Fins una altra ocasió.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, ens centrarem avui a parlar en la mandarina, un fruit gairebé esfèric, aplanat i petit, que té un color ataronjat groguenc i una pell llisa o rugosa, segons la varietat. La molla és dolça i lleugerament àcida, composta de 10 o 13 grills que poden contenir una llavor depenentment de la varietat. El seu valor nutricional és de 40 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat va de setembre fins a l'abril a l'aire lliure. La clementina és una de les varietats més conegudes, però també trobem la clausellina, la clamambilla o bé la marisol. La mandarina, com tots els cítrics, potencia la detoxificació de substàncies estranyes per l'organisme i també facilita l'excreció d'elements tòxics. A més, té propietats digestives, influint també en la hipertensió arterial, en actuar com a sedant del sistema nerviós gràcies al seu contingut en brom. El mandariner s'ha cultivat a la Xina des de fa mil·lennis. D'allà es va estendre el seu cultiu a àmplies zones del sud-est asiàtic i de l'Índia, sent el Japó on més popular es va fer. La seva arribada a Europa no es va produir fins a principis del segle passat, sent Itàlia i Espanya les principals zones on es va implantar el seu conreu. Els principals països productors són el Japó, Espanya, els Estats Units, Brasil, Itàlia, Xina, Argentina, Marroc, Algèria i també Turquia. A l'estat espanyol destaquen les províncies de València, Castelló, Alacant, Múrcia, Sevilla, Tarragona i Màlaga. La mandarina es pot consumir tant com a fruita fresca com en forma de sucs, encara que en alguns països són molt populars les conserves de grills de mandarina en el seu suc. A causa de la seva mida petita, els grills també es poden utilitzar per preparar amanides o per elaborar dolços. El 2011, que és l'últim any comptabilitzat al complet, es van comercialitzar a Mercabarna un total de 24.733 tones de clementines i 6.981 tones d'altres classes.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre. El plat.
Tal com vam anunciar la setmana passada, avui estrenem nova secció, el plat, amb la que tanquem el cercle, del Camp a Taula, tal com diu el títol del nostre programa. Cada setmana, l'Helena Santos, una apassionada de la cuina, ens durà receptes senzilles, moltes d'elles de tota la vida, d'arreu del territori, que s'han anat estenent a altres indrets. Sabem i som conscients que de cada plat, cada cuinera o cuiner, a casa seva, fa després la seva pròpia recepta o plat, per la qual cosa el que nosaltres direm és orientatiu. Helena, et deixo el plat a les teves mans.
Gràcies, Isidre. Estrenem aquesta secció amb un plat típic de muntanya, un trinxat de la Cerdanya amb rosta. La col, l'ingredient més important d'aquest plat, ha estat durant molt de temps la verdura típica dels mesos d'hivern, ja que resisteix perfectament al fred. És important fer un trinxat amb l'anomenada col d'hivern, que amb les primeres gelades queda glaçada quan encara és plantada a l'hort. La col d'hivern, juntament amb les patates que el pagès guardava a les golfes i la cansalada que es mantenia al rebost durant els mesos de més fred, van esdevenir els ingredients principals per crear un plat tradicional de muntanya i de les comarques pirinenques, però que en l'actualitat està estès per tot Catalunya. Els ingredients per 4 persones són una col d'hivern grossa, 600 grams de patates, 4 trossos de cansalada viada, 10 grans d'all, sal i oli. Per la preparació, netegem primer la col i la fiquem en una cassola, fulla per fulla, sense tronxo. Afegim les patates pelades, Deixem bullir tot entre 25-30 minuts fins que les patates es comencin a desfer. Retirem les patates i la col del foc i les escorrem. Una vegada escorregudes, les passem a una cassola on les trinxarem i barrejarem amb l'espàtula. Pelem a part els alls i els fregim en una paella amb oli. Quan siguin daurats, els traiem i amb el mateix oli fregim la cansalada. Un cop cuita, la retirem de la paella. Abocarem una part d'aquest oli a la cassola, per sobre de la col i les patates, i remenem bé. Moments abans de servir-ho, ho passem tot per la paella i ho arrosseguem amb l'oli i la cansalada. Servirem el trinxat al plat amb una rosta a sobre. Fins aquí el nostre plat d'avui. Recordeu que ens podeu fer arribar les vostres receptes al correu del programa delcamataula@radioestel.cat. Bon profit!
Del Camp a Taula. Les fires.
Avui dissabte i demà diumenge es fa a Reus, al Baix Camp, la Fira Bestial, on hi haurà un concurs de mascotes i s'hi es posen productes i serveis per a animals de companyia. De divendres 8 a diumenge 10 de març se celebren tres fires de temàtica molt diversa arreu del país. Així, a Cornellà de Llobregat, al Baix Llobregat, es du a terme el Saló de la Immersió, on es posen la seva oferta les federacions nàutiques, agències de viatges, escoles de submarinisme, comunitats autònomes, municipis, institucions i fabricants de materials esportius d'immersió i d'embarcacions. Figueres, a l'Alt Empordà, acull el Firagri, la fira agrícola i ramadera de les comarques gironines, on el visitant trobarà, des de maquinària agrícola i ramadera fins a productes fitosanitaris, utillatges ramaders, exposicions ramaderes, pinsos i bestiar. I, per últim, a Lleida, al Segrià, es realitza la Fira Natura, Medi Ambient i Qualitat de Vida, on s'hi exposa agricultura ecològica, artesania, bioconstrucció, energies renovables, medicines alternatives, mobiliari ergonòmic, turisme rural, llibres, calçat i tèxtil.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Tu, que ja ets client d'AgroCaixa, m'aconselles que hi porti els ingressos de la collita?
Jo sempre els tinc a la caixa, perquè em donen seguretat, un bon rendiment, i ara més, per ingressar-hi l'import de la collita, t'emportes una armilla reversible.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari.
Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
L'agenda.
El dimarts 5 de març es realitza a Santa Coloma de Farners, a la Selva, una jornada sobre el control del corc del suro, i a Barcelona, al Barcelonès, una sobre micotoxines i els riscos i efectes que aquestes tenen sobre la salut humana. El dijous 7 de març es fa a Gandesa, a la Terra Alta, una demostració de poda d'olivera, i a Montbrió, del Camp, al Baix Camp, una jornada d'esporga d'olivera. El divendres 8 de març es duen a terme quatre jornades tècniques arreu del país. A Linyola, el Pla d'Urgell sobre aspectes legals de la jubilació i la contractació de personal a l'agricultura, i a Crespià, el Pla de l'Estany sobre el conreu del noguer, centrant-se en aspectes com la venda de proximitat, distintius de qualitat i predicció de la bacteriosi. A Santa Coloma de Farners, a la Selva, es parlarà d'entramats vegetals, un recurs natural per la construcció, i a Lleida, el Segrià, Fluvià es farà la jornada d'estudis fruit.net centrada en la poma, la pera, el préssec i els cítrics. El Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola de Capacitació Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners acull del 5 al 28 de març el curs de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris nivell bàsic de 25 hores de durada. Del 6 al 20 de març, l'Escola de Capacitació Agrària de l'Empordà organitza a la sala d'actes dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a Barcelona el curs d'additius en la indústria alimentària i també del 6 al 20 de març, el Centre de Capacitació Agrària de Targa organitza el curs d'operadors alimentaris de 16 hores de duració. El mateix centre es fa del 6 de març al 3 d'abril el curs de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris nivell bàsic de 25 hores de durada.
Del camp a taula.
I això és tot. Esperem que el programa d'avui hagi estat del seu agrat i recordin, la setmana vinent tornem amb molta més informació a Del camp a taula. Aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.